En literatura sovint hi ha obres que s'entenen millor i segurament es gaudeixen més en una lectura conjunta. Una veu tan rica i plural com la de John Maxwell Coetzee demana una immersió d'aquest estil a partir d'un tot que s'explica molt més bé que la suma de les parts. L'escriptor alegòric, l'autobiogràfic, l'admirador de Robinson, el retratista de la soledat i dels marges, el lector de Kafka i de Beckett, la veu d'una Sud-àfrica sovint incòmoda i violenta. Tota la narrativa de Coetzee demana i mereix un monogràfic per convidar-ne a la lectura. A Ciutat Maragda sabem que l'estiu és l'estació immersiva per excel·lència i, per tant, avui abordem en forma d'invitació l'obra del Premi Nobel Sud-africà. En parlem amb l'escriptor Gonzalo Torné, amb el Jordi Puntí i la Maria Boigues i també amb la seva traductora al català, la Dolors Udina. I el Joan Lluís Lluís ens portarà la península de Trifem, segons l'obra de Pierre Louis. Avui, des de la devoció, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I Oriol, vull saludar el Gonzalo Torné, com estàs?
Hola, molt bé.
Ben tornat a Ciutat Maragda, Maria Boigues.
Com anem?
Jordi Puntí.
Què tal?
Avui, ja ho sabeu, convocats per parlar d'una obra que en realitat és tot ella un repte notable, no només per quantitat, sinó per diversitat, perquè estem parlant de novel·les i contes, de narrativa autobiogràfica, d'assaig, de crítica, de novel·la alegòrica, si voleu, i parlant de reptes també, diguem-ho d'una vegada, estem parlant de Coetzee o Coetzee, Gonzalo, no sé com s'hauria de pronunciar, perquè mirem de consensuar una fórmula fonètica que funcioni.
Sí, crec que és Coetzee o Coetzee, però, bueno, sí, Coetzee, no?
Podríem... Podríem dir-li
així, sí.
Anem fent com...
Igual que dèiem abans Humphrey Bogart, doncs...
Exacte, doncs en tot cas, això, i d'una diversitat important que obliga a rellegir o entrar per moltes portes d'un autor que ja d'entrada té problemes d'etiqueta, perquè autor sud-africà, en realitat afincat a Austràlia i que fa molts anys que escriuen, que té una relació particular amb l'anglès, ell mateix la denuncia com a llengua de monopoli i fins i tot l'últim llibre seu que tanca la trilogia de Jesús, doncs serà la castellana, l'obra de referència per decisió seva, de manera que això, que és un ventall important d'aquest Coetzee.
Sí, jo crec que és endimoniat, no? Perquè d'entrada, si hagués jo d'assenyalar tres principis operatius, per dir-ho així, que estan a totes les seves novel·les, que són, realment és una bibliografia molt àmplia, no? És un escriptor que ha escrit molt. La primera seria que hi ha una certa resistència a totes les seves novel·les a poder-se resumir. És a dir, és un escriptor que totes i cada una de les seves novel·les individualment es resisteixen al resum. Si tu intentes fer un resum de la novel·la, fas tu el ridícul o deixes en ridícul la novel·la. Possiblement aquest és un dels motius pels quals ell no accepta entrevistes o no fa publicitat. Són novel·les que constantment, que el lector que tingui present la que vulgui, s'estan discutint a elles mateixes. És a dir, que comencen per una banda, comencen per un personatge, i tingui més o menys personatges, pràcticament cada 5 o 6 pàgines està posant en dubte l'anterior escena o l'anterior idea, no? Aquest seria un primer principi operatiu de les novel·les. El segon és que majoritàriament ell, al meu entendre, es podria encabir, per fer-ho molt general, amb la literatura de la descolonització, que tindria autors, possiblement el seu mestre, diguem, és el Naipaul, que és dels pocs escriptors dels que ha parlat bé, i que va dir una frase molt maca, que era: quan Naipaul parla, nosaltres escoltem, no? Com tots els que fem literatura de la colonització. Destacaria, en el cas de Coetzee, que és una literatura de la descolonització on es problematitza el paper de víctima. És a dir, les persones que surten del procés de colonització no són presentades com herois, ni com a herois ni com a persones que tinguin que tenir actituds heroiques, és a dir, de víctimes de la colonització hi ha de tot. Hi ha de macos, de simpàtics, de lletjos, de tontos, de malparits. Llavors, aquest problema de la descolonització, de com sortim les persones que han estat, doncs, sense llibertats, recuperen les llibertats, totes les complicacions d'aquest procés estan molt presents a les seves novel·les. I finalment diria que és un autor que sorprèn perquè els personatges no són exactament allò que representen. És a dir, si nosaltres tenim... Ve una mica relacionat amb l'anterior, no? El seu personatge central, la seva figura, la figura que més li agrada a Coetzee, que el va anomenar el discurs del Nobel, que apareix en Fo, és la de... també està present a la vida de Michael Kay, és la del Robinson, o del Robinson Crusoe. És a dir, l'home sol. L'home, o la dona sol, en aquest cas, que d'alguna manera resisteix a que el discurs que es fa sobre ell, és a dir, el discurs de la dona gran, de l'home gran, de la víctima, de la lesbiana, de l'homosexual, del professor que abusa de la víctima, diguem, l'expliqui totalment, per dir-ho així. No sé si m'explico. Tots aquests personatges, d'alguna manera, no es deixen exaurir pel discurs que els hauria de representar. Ni les víctimes són víctimes, ni els botxins són botxins, ni les persones que abusen sexualment de les joves són depredadors, a vegades són personatges que acaben sent molt ridículs, les pròpies víctimes tenen, diguem, els seus punts de malícia. Aquest món tan mòbil, i per això pel meu entendre és tan difícil explicar a Coetzee, per mi són els tres principis operatius de les seves novel·les que es modulen de moltes maneres, perquè, ja dic, són moltes històries i són molts personatges.
Déu-n'hi-do, efectivament, bona introducció i que toca un munt de títols, perquè efectivament el Fou és un dels eixos també, el David Lory, aquest professor de desgràcia, no? Novel·la devastadora que va molt més enllà d'aquesta relació amb l'alumne i que efectivament convoca la filla i tota l'ambigüitat de la segona part, també duríssima. Però en tot cas, Maria, tu també has fet una reintroducció en un munt d'alguns dels seus títols.
No, però és un bon banquet aquest que proposa el Gonzalo, ja traurem ara els coberts i ens posarem a... Però em sembla que potser val la pena, ni que sigui de presentar molt breument o de dir molt breument, de fer la cartografia d'aquesta obra, mínimament, és a dir, quines són de... Perquè és veritat que hi ha diversos sectors. És increïblement unitari, és el que deies, al mateix temps que és molt divers, perquè se'n van direccions ben diferents. Jo no sé com ho podem fer, però jo us diria, quines són les que us han realment xiflat de novel·les del Coetzee? Em sembla que cal començar per aquí. Jo he de dir que és un autor que per mi és un autor no només fonamental, sinó probablement dels més inspiradors i dels més presents en el meu univers de lectures. Jo hi tinc una devoció i una admiració sense ribes ni fons. I hi ha concretament tres llibres que a mi em fascinen, que són Vida i època de Michael K, Fou i Elizabeth Costello. Les vostres devocions en quina direcció van?
A veure, jo ara per preparar el programa he rellegit quatre títols. Curiosament he preferit rellegir els que ja coneixia que no pas llegir els que no conec, que encara n'hi ha uns quants que no conec, per tant no puc opinar sobre tots, però Vida i Miracle, Vida i època de Michael K és un llibre important. Desgràcia també em sembla un llibre important, perquè jo crec que obre una mica més al ventall del que ell feia quan estava a Sud-àfrica, i després Fou també, perquè em sembla molt important revisitar la tradició de la manera que ho fa. També m'he tornat a llegir parts de l'Elizabeth Costello i m'ha interessat menys aquesta segona vegada, curiosament. És a dir, sí que m'ha agradat, però la veig molt més... potser perquè és més... està més empaltada del món literari general, diguem-ne, potser sóc jo, l'he trobat més previsible en algunes coses i menys interessant, però a banda d'això, quan dieu que és difícil de parlar-ne i d'abastar-lo, i és veritat que ho és, i coincideixo molt amb el que deies tu, Gonzalo, amb aquestes línies d'entrar-hi i d'entendre'l, jo crec que hi ha una cosa que m'ha fet pensar molt en aquesta relectura, que és l'estil i que és la manera d'escriure. I tinc la impressió que si hi ha una cosa unitària és la seva manera d'escriure. I jo intentava imaginar-me'l, penso que és una persona que quan escriu trepitja molt suau la terra, no deixa una petjada forta, és gairebé com si passés de puntetes per les coses, però, conxo, després, quan hi tornes a pensar, no. O sigui, realment, l'empremta que deixa és molt forta i és molt duradora. I ell, molt sovint, tinc la impressió que, com en aquests llibres que he rellegit, tinc la impressió que li agrada molt parlar del món, evidentment del món animal, però li agrada molt parlar dels insectes. I molt sovint hi ha imatges, hi ha escenes on els homes, els humans, prenen actituds i fan coses insectívores, podríem dir-ho. I m'agrada molt aquesta idea, la idea de l'insecte que gairebé no deixa una empremta quan passa, no? Que és aquesta lleugeresa de l'aranya quan camina, però que en canvi el seu efecte pot ser devastador i pot ser molt contundent, no? Segons com, una picada, una, diguem-ne, una invasió, el que sigui, i tinc la impressió que això funciona molt bé en ell. No sé si ajudo a entendre-ho, o al contrari, potser em complico més la vida, eh? Però sí que hi ha, per mi, hi ha una sensació d'això, d'algú que passa de puntetes pels llocs, però en canvi sí queda per sempre.
És curiosa aquesta presència constant, no? Un dels títols que també he rellegit són els 7 contes morals, on constantment hi apareixen això, el maltractament animal, és a dir, el problema del mal, que és una altra de les coses que convoca sovint a la seva obra, des de Elizabeth Costello també ho fa, no? Allà en forma de conferència, quan li proposen, ell parla del problema del mal, i de tots els pitjors, diguem-ne, crims del segle XX, però després el maltractament animal també és present, no? Que segurament té també una recerca, una càrrega al·legòrica important, i fins i tot aquest matís insectívor que tu deies, no?
Segur, sí, però a veure, jo vull sentir també què diu el Gonzalo dels seus llibres preferits i tu, David.
Sí, jo els meus favorits, ara pensava que crec que són els del període mitjà, però no tinc molt clara la cronologia. A mi els tres que més m'agraden són... Els tres tenen una característica comuna, que són subversions de... Això és a tota la seva obra, però en aquest cas és més marcat. L'edat de ferro, que és una novel·la extraordinària, no? Sobre moltes coses, i podríem aturar-nos, però fonamentalment és un llibre sobre la soledat extrema, no? Amb un context polític molt complicat, perquè està enmig de l'apartheid, una dona que escriu una llarga carta a una filla que no té el més mínim interès de contestar-li i que recull, doncs, del carrer un homeless amb el que espera reproduir algun tipus d'efectivitat. Tot és molt difícil amb la novel·la, i hi ha un moment que és, per mi és pur cutsi, no? Aquesta cosa que deia d'una novel·la que es discuteix a si mateixa, no? Amb aquest moment d'horror, és una novel·la d'acumulació, més que d'horror, perquè no és gens truculenta, és una acumulació de tristesa que va, com la dona també està malalta de càncer, va com debilitant, i hi ha un moment que aquesta senyora s'adreça a la seva filla i diu: és que la vida és la millor idea que mai ha tingut Déu, o que mai ha tingut ningú, no? Aquest joc de contrast és per mi és molt, molt coetxià. L'altre que més m'agrada és Desgràcia, que és una novel·la espectacular sobre el poder i la vergonya, que va, ara explicar-la és un... però, diguem, va mutant tots els personatges en relació amb aquest poder, no? I el que era el personatge que exercia el poder acaba destrossat i acaba tenint que treballar amb la vergonya que et produeix que el poder exerceixi la seva força contra tu. I la tercera que m'agrada més és Joventut, que és un llibre, per dir-ho en termes de Woody Allen, com acabar d'una vegada per totes amb les novel·les lletra ferides sobre la formació intel·lectual, no? Aquestes serien les tres novel·les que per mi sí que tanquen aquest episodi o aquest espai central de l'obra de Coetzee, que després ja, bueno, realment canvia, no? Aquestes tres serien les que a mi més m'agraden.
Sí, sí, no ens hem trucat amb el Gonzalo, però jo coincideixo plenament, perquè de les últimes relectures, efectivament, amb Joventut, i a més, clar, passa una bona part, estem parlant de la segona part de la trilogia autobiogràfica o novel·lada, o l'autobiografia novel·lada, a la qual passa per la formació de l'escriptor, no? Del futur escriptor, però hi ha moltes pàgines també sobre la seva feina, programa d'informàtica, la IBM, i després sobre Desgràcia, aquesta ambigüitat del personatge que lliga molt bé amb el que deies, Gonzalo, sobre la soledat. També és un personatge, el del professor, que acaba molt sol, fins i tot quan davant del tribunal acadèmic hi ha qui busca que tingui alguna resposta per restaurar, no, la seva posició, i li costa moltíssim. I després la segona meitat, diguem-ne, amb tota la situació de la filla, amb la veu, aquest punt de ventrílo que té a vegades Coetzee, de parlar pel lector, i quan li pregunta a la seva filla, doncs, per què no denuncia els agressors, no? I que són preguntes que com a lector durant moltes pàgines t'estàs fent i dius que bé, gràcies, no? I és una cosa que li agraeixes molt a un escriptor que t'acompanyi en les lectures, no? I que un cop més problematitza aquesta idea del mal i la brillantesa amb la qual retrata fins i tot els personatges de l'outsider i del dissident, no? Que és una figura també molt important en la seva narrativa.
Però hi ha aquest tema que ja ha anat sortint de la soledat i de la relació d'una mare amb la filla, d'altra banda. Perquè una cosa que és molt constant en totes les seves novel·les és que surten o bé mares o bé pares que estan sols i que tenen una filla o un fill lluny, i lluny per motius que entens immediatament, que és que realment ha calgut posar molts quilòmetres entre aquell fill i aquell pare o aquella mare, i que hi ha una interlocució, perquè no és una situació de ruptura, sinó que és pitjor. Hi ha una interlocució que és una interlocució plena de reticència i de consciència de la falta de fraternitat. Jo diria que això és una cosa que és molt constant en l'obra de Coetzee, que és retratar uns personatges que estan molt sols, que estan, però sols que fa esgarrifar, que tenen una franca incapacitat per crear un tracte amb l'altre que sigui un tracte que faci bé, que sigui un tracte, anava a dir, amic. És a dir, tens la sensació que en aquell univers l'amistat no pot existir, que els homes són realment els uns pels altres, no sé si llops, però en tot cas una presència fonamentalment perillosa i agressiva, que té petits miracles, perquè hi ha miracles d'amor, i són d'una bellesa absolutament punyent, però són miracles, passen. Però en canvi, tot això no treu que quan llegeixes Coetzee, a mi em resulta al·lucinantment estimulant, i que hi ha el que deies, vull dir, aquesta mena de... Tens la sensació que al capdavall és un autor que et mostra personatges que se senten sols, que han estat completament destrossats per altri i que destrossen els altres, però que la seva consciència els fa una gran companyia. Jo diria que al capdavall és això que trobo, la companyia de la consciència desperta.
Sí, ara que dius això, pensava que amb el llibre que quan citaves abans, David, lo de l'IBM, si no recordo malament, ell estudia amb l'IBM la poesia, la prosa de Beckett. I, de fet, el que acabes de dir, Maria, no deixa de ser una mena de... Beckett és un dels autors que més li interessen a Coetzee, i no deixa de ser, a vegades, en Coetzee tens la sensació de que està fent un Beckett situat en un espai realista o històric, no? Perquè són personatges tancats amb la seva consciència, tancats amb la seva paranoia, tancats amb la seva agressivitat i amb la dificultat. Té alguna cosa de, per una banda, té alguna cosa com de teatre de l'absurd, tot i que l'engranatge amb aquestes novel·les importants és molt realista. Són aquestes veus mig fantasmals o mig espectrals, no?
Sí, jo potser hi afegiria que la diferència amb Beckett és que la soledat no és volguda, diguem-ne, no? Que, o no és acceptada. Aquesta és la gran cosa. O sigui, abans parlàvem de l'edat de ferro, molt al principi jo tinc apuntat, hi ha un moment on la senyora Curren, que és aquesta senyora que escriu la carta a la seva filla, li diu: morir sense successió és tan poc natural, per tenir pau mental de l'ànima ens cal saber qui ve després de nosaltres, quines presències ompliran les habitacions que en altre temps eren casa nostra, no? Jo crec que aquesta és una idea que, ja et dic, apareix a la pàgina 20 i pico, o sigui, és una idea, i per mi justifica en gran part el que passa després, l'acceptació que fa ella d'aquest senyor Berkey, que apareix i que és com un rodamón o un sense sostre que se l'agafa i se'l fica dintre de casa, i que no, evidentment, no ho fa per raons humanitàries, sinó que ho fa per raons purament egoistes, també, de dir: vull tenir algú a prop que m'acompanyi fins al final, i que, a més, tindrà una missió molt important, que serà entregar aquesta carta a la meva filla, no? I això em sembla que és un punt afegit que més hi és en altres novel·les, que és que l'acceptació... per exemple, en el cas de Vida i època de Michael K., la solitud sí que és molt acceptada. De fet, és l'única solució que té aquest noi, no? Que s'escapa, que se'n va. Jo recordo, llegia una ressenya de la Nadine Gordimer de quan va fer el llibre, de quan va publicar el llibre, i li retreia com és que aquest jove no s'apunti a les milícies, perquè no agafa un fusell i es revela també com es revelen tots els altres homes negres de Sud-àfrica, no? I d'alguna manera el Coetzee li respon en alguna entrevista i li diu: bueno, no, és que ell és un jardiner. I de fet hi ha un lloc on diu: bé, hi ha d'haver algú que quan hi ha una guerra continuï cultivant els horts, no? O sigui que al final a vegades estem en qüestions tan essencials. Jo deia abans això de trepitjar poc, no? Vull dir que la pregunta és: qui cuida dels horts quan la gent està, quan els homes estan a la guerra, no?
Que potser és el personatge, jo de les novel·les d'ell que he llegit, el Michael K., potser és el personatge de més bona companyia de tots els que s'han pescat al Coetzee, vull dir, de més bona companyia de bona companyia ho són tots, però aquell que potser sí que voldries al teu costat, d'alguna manera, perquè està ple de personatges al Cotzi, que són apassionants, però que penses que bé que això sigui un llibre i no sigui la realitat. Aquest és per exemple, és l'únic que es fa càrrec de la seva mare. De fet, sí. Tota la novel·la comença per una peripècia, que és la travessia del país en el moment que està a sang i a foc, per portar-la en un hospital. I la porta literalment. Ara no és una cosa que te l'imagines portant-la com una creu o com una criatura, i va amb la seva mare pel món completament devastat. Després, doncs, resulta que queda sol, i aleshores hi ha aquells moments que també són completament preciosos, de quan queda sol a muntanya i descobreix el món sense els homes, que això és una de les etapes més glorioses dels llibres de Cotzié, que és aquest estat de felicitat quan l'home està sol davant de la creació, que és molt impressionant, això també.
I tant.
Davant de la creació no, però davant dels llibres i de l'anglès de Cotzié ha estat sola moltes vegades la Dolors Udina. Com estàs?
Què
tal, com anem? Encantat de saludar-te en aquest punt, traductora al català de pràcticament de tota la seva obra, no?
Pràcticament, menys els... Hi ha dos llibres que tres, els de l'Elisabet Costello, que són, bueno, són ja bastant una mica abans del Nobel, i el primer que es va traduir al català es faran Els Bàrbars, que no recordo ara mateix qui el va traduir, però es va traduir fa bastant temps, als anys 80.
Parlàvem aquí amb la Maria, el Gonzalo i el Jordi, a fer una mica un repàs de tota la seva obra. Hi ha un petit text de Marcelo Cohen on diu que per traduir Cotzié és fonamental, ell diu, escoltar tant les paraules com les pauses. No sé, Dolors, quins són les marques, els estilemes que t'han fet batallar més amb els seus llibres.
Això que diu el Marcelo Cohen, això de les pauses, no? Jo trobo que és un autor que té una prosa molt musculosa, com si diguéssim. L'anglès és bastant potent, però és molt entenedor. O sigui, és d'aquells autors que tens la sensació que et va dictant el que has de posar en una altra llengua, no? Que s'entén bé i està molt treballada la prosa, tant que arriba a ser no fàcil, que mai és fàcil, però sí que que t'ajuda a traduir-lo, no? És la sensació que tinc. No sé si és perquè n'he traduït tants que ja em sembla que porto la seva màscara quan m'hi poso, però tinc aquesta sensació, no? Que m'ajuda a traduir. M'ajuda molt, vaja.
De fet, a l'inici de la conversa, quan parlàvem de la diversitat de la seva obra, el Jordi Puntí destacava que un dels punts que les uneix, no?, de connexió, és aquest, és precisament l'estil. Mm-hmm.
Anava a dir que és un estil que no és especialment complicat. Quan jo he provat de llegir-lo en anglès un parell de cops, no em sembla especialment difícil ni complicat, però en canvi hi ha una cosa que tu ara ens diràs si és difícil o no, que és el ritme, que és aquesta sensació que un cop l'engegues és molt difícil aturar-lo, no?
Sí, però és com... Jo crec que traduint passa el mateix que passa llegint, no? Que et va ell dient com l'has de llegir i com, o sigui, el ritme te l'imposa ell mateix, i llavors no és difícil. L'estica és, o sigui, és molt precís. Les frases són curtes normalment, no? Tot és molt, molt precís, per tant no pots explicar traduint, que és un perill que corre de vegades el traductor, no? Però a mi em sembla molt... És que no vull dir fàcil, perquè no és fàcil, però sí que molt exacte, molt precís. No et fa meditar molt què has de posar, perquè t'ho està dient molt clarament, no?
I amb quina de les novel·les de Cotzié t'has sentit més contenta de traduir-lo, Dolors? Si és que n'hi ha alguna...
Em va agradar molt quan la vaig traduir, que va ser la primera als anys 90, em sembla, Desgràcia. Però després de traduir-me tantes, diria que és la menys potent, tot i que el tema és duríssim. La de Ferro a mi em sembla la que més em va arribar al cor, vaja, també potser perquè la protagonista és aquesta professora de llatí, una senyora gran, vull dir, potser tot el tema era molt proper, que diguéssim, el trobava molt proper, però també la de Michael K., per exemple, aquesta és una novel·la al·lucinant, no?, de tema i de... Sí. La soledat del protagonista t'arriba a afectar personalment, no?, la soledat i la poca necessitat i les poques ganes de comunicar-se amb els altres, que és una mica la manera de Cotzié en general, no?, que ell diu que es vol semblar molt a Beckett i no sé si ho aconsegueix, però sí que el que veig és que té que els seus llibres no són mai còmodes, no? Sempre estàs una mica incòmode amb el món, amb la societat, amb tot en general. I quan ja parla d'ell mateix ja és increïble, no? Les tres novel·les aquestes biogràfiques.
Que tu vas, a més, revisar, no? Les escenes de la vida a províncies, ell va fer...
Sí, això va ser molt bonic, perquè vaig viure una mica el procés de... Clar, quan un escriu ha de corregir molt, més o menys com quan un tradueix, no? Que sembla, és curiós perquè has de corregir quasi bé igual que si escrivissis de nou. I en aquest cas em va fer molta... O sigui, ja em sento bastant cotxia quan el tradueixo, doncs en aquest cas ja era bastant divertit, no? Perquè hi havia coses que ell va corregir que jo ja les havia corregit a la primera. Va corregir. Corregit és una manera de dir-ho excessiva, però sí que havia, al revisar-ho, doncs havia potser un pronom mal posat o coses així, no? I això era... Va ser molt interessant el procés i molt... Veure com un mateix autor després de... Perquè, clar, la primera obra l'havia fet bastants anys abans, no? Com es va... Com va polint el seu estil, doncs va ser molt interessant, no? Com a... aquesta, la novel·la, per exemple, l'última novel·la biogràfica, la del Summertime, en temps d'estiu, sí. que es deixa tan malament ell sí. mateix, no? Et deixa molt sorprès que tota la gent que l'ha conegut el deixa fatal. No hi ha pràcticament ningú que digui és un tio collonut, no?
Però a mi em va fer riure enormement aquesta novel·la, t'he de dir.
Sí,
m'ho vaig passar molt bé, i és ben bé una de les novel·les en què esclata més un sentit de l'humor molt particular que té, evidentment, que és un sentit de l'humor també incòmode i que grinyola una mica, com si sentissis una hiena riure, però que al capdavall fa riure molt, també. I en aquest temps d'estiu és fabulós com s'arriba a maltractar sense gens de miraments.
Sí, és veritat. Sí, és curiós que totes les novel·les de Cotillà són molt diferents, no? No, a part que sempre té aquesta cosa d'incomoditat i d'antisocial i de tot això, però, per exemple, després del Nobel, les dues, n'hem traduït dues al català, perquè aquesta última no s'ha traduït, no sé per què, però no s'ha traduït. Però que com ha canviat l'estil seu, o sigui, a partir que se'n va de Sud-àfrica i va viure a Austràlia i li donen el Nobel, jo trobo que és un altre autor totalment diferent, i la veritat és que a mi em costen molt les novel·les, no em costen, em costa molt entendre què ens vol explicar, no? Les novel·les aquestes noves amb la infantesa de Jesús i la de... Els dies d'escola de Jesús, no? No sé si les heu llegit, però són, per mi són estranyíssimes el que ens vol dir, no? Que per mi està volent comunicar alguna cosa que jo no he acabat de veure encara. No sé si algú dels...
Sí, sí, no, és segur, la infantesa de Jesús, d'aquest punt simbòlic i les relacions entre el pare i el fill, i a mi amb el que em va interessar més és la relació que té amb el Quixot i com aprenen, a més, està desubicada. Ja. Arriben a un país on es parla castellà, no sabem
Totalment.
Quin país és, no? I després, en canvi, aprèn a través de Cervantes, aprèn l'idioma.
Jo t'he de confessar que no les he llegides, aquestes dues últimes, perquè van tenir comentaris que eren d'alguna manera o reticents o perplexos, i em va passar que com que té una obra vasta i que hi ha encara obra seva que jo no he llegit, no em vaig precipitar a llegir aquestes obres finals, potser perquè també tinc una mica de por.
Són molt estranyes, però tot i que jo he trobat, per exemple, 4 o 5 persones que es declaren absolutament fans d'aquestes obres de Coetzee, no? O sigui que, no sé, és d'aquelles coses que jo estava esperant la tercera, a veure si a la tercera anava la vençuda i entenia què ens volia comunicar, no? Perquè tinc la impressió que vol comunicar alguna cosa important amb aquestes últimes, però, bueno, de moment no ha arribat.
Ho anirem descobrint, en tot cas. Dolors Udina, moltíssimes gràcies per compartir la sessió coetziana avui, i sobretot gràcies per les traduccions de tota la seva obra, i com sempre, una abraçada, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins.
De fet, hi ha la sensació que aquestes tres, bueno, les dues publicades i la que falten publicar, són gairebé obres pòstumes de Coetzee, perquè Coetzee, ell mateix, a Summertime, es declara mort.
Sí, sí.
I, per tant, el que vingui després ja és una altra cosa. I això, evidentment, és una botada, però després hi ha un altre element que és molt important. Penso que ell això ho expliquen les cartes amb el Paul Auster, que es van publicar, no? Aquest volum que es diu Ari aquí, que és una correspondència que va mantenir durant un parell d'anys. I a veure si trobo el punt i tot, perquè li pregunta, el Paul Auster li pregunta si li agrada llegir ficció i tot això, i llavors ell diu: jo sóc professional i per tant llegeix ficció, no? Diu, i tinc un interès professional pel sector, però no puc servir de patró. Però he de dir que m'impacienta la ficció que no intenta res, que no hagi estat intentat abans, preferiblement amb el mitjà en si. És a dir, que ell només contempla probablement la narrativa o la narració en la mesura en què pot innovar i en què pot aportar alguna cosa nova. I jo crec que s'ho aplica a si mateix. I, per tant, El diari d'un mal any ja és un llibre estrany, perquè és com un llibre descodificat, gairebé, diríem, no? Amb aquelles dues o tres parts. Després, el Summertime també és un llibre diferent en aquesta cosa de l'entrevista. I aquests últims que no he llegit, pel que tothom explica, no sé si tu, Gonzalo, ja has entrat, pel que tothom explica, és això. Són llibres diferents on el plantejament és un altre, no?
I abans sortia bastant fou en el centre de les cavil·lacions d'uns i altres.
Certament.
Potser aquí anem, no?
Potser aquí anem i fem-ho, a més, de la mà del fragment d'un fragment del discurs acceptació del Premi Nobel l'any 2003, un discurs que es va dir ell i el seu home i que està editat també, el podem trobar en forma de llibre, i que ens introdueix en aquest, un dels seus temes i un dels seus personatges de referència.
Reading for the first time the book called Robinson Crusoe, more accurately, The Strange and Surprising Adventures of Robinson Crusoe, to distinguish it from the book called The Further Adventures of Robinson Crusoe, about whose existence I knew nothing at the time. Robinson Crusoe, the story first of Robinson Crusoe, shipwrecked alone on a desert island, and later of Robinson Crusoe and his man Friday, after Friday had made his appearance.
Ja anem veient una mica el joc aquest que fa, no? És en el discurs dibuixa un Robinson Crusoe, com ell diu, molts anys després que el rescatin, llegint els informes que algú li envia, per això el títol d'ell i el seu home, que és una mica per entrar-hi en aquesta meravella d'intertext que fa operar en el fou, no? Aquesta obra que abans, Gonzalo, tu també mencionaves com un dels seus cims.
Sí, jo per parlar d'aquesta novel·la donaria un petit excursus, molt, molt breu, agafant el fil del que deia el Jordi i també la Dolors, de que és un autor, la pregunta possiblement seria si és un autor que deixa una trepitja relativament lleu amb l'estil, és un autor que és tan clar a nivell de frase i a nivell sintàctic i extraordinàriament precís, és a dir, quan descriu una carbassa, veus una carbassa, quan descriu un cranc vermell, que és un càncer, veus el cranc vermell, no? Tant, com és possible que després ens costi tant dir de què ha anat el llibre o quin és el sentit del llibre? Jo crec que en aquest sentit Coetzee és deixeble directe de Kafka, que Kafka planteja situacions al·legòriques o semi-al·legòriques, és a dir, que nosaltres ens dona la sensació que volen dir alguna cosa més que allò que només està al nivell de la frase, del que vol dir la frase. L'acumulació de frases va creant una situació, no? Doncs aquella famosa de Kafka, doncs hi ha una porta i per aquesta porta només podies passar tu i ara la tanco, que ens concerneix molt directament, però que les claus se les ha endut Kafka. Jo crec que Coetzee l'hem de llegir moltes vegades des d'aquesta perspectiva. Ell juga gairebé a construir imatges al·legòriques sempre, no? El Michael K. doncs és un home solitari que va buscar la mare de l'edat de ferro, no deixa de ser l'arquetip d'una mare que no pot parlar amb la filla, però què està volent dir amb aquests. Quin és el missatge? Quin és el resum? Aquesta cosa que a vegades tenim impressa tots periodísticament i com a lectors, això no ens ho deixa fer. Llavors jo crec que Fo és un joc metaliterari d'aquests que es pot interpretar des de fora, és a dir, es pot dir, què ha fet Coetzee amb aquest llibre? Doncs ha agafat els temes dels estudis culturals, és a dir, posem una dona de protagonista en lloc d'un home, fem que el personatge vagi a buscar a l'autor, és la discussió de l'autoritat, tallem-li la llengua en lloc d'ensenyar a parlar el divendres, que vindria a ser un joc de miralls amb el colonialisme i amb el postcolonialisme, però realment de què va el llibre i què vol dir el llibre, dic la meva, es resol a la lectura. És a dir, d'alguna manera és molt difícil dir què ha volgut dir, no es deixa respondre aquesta pregunta, jo crec, amb pràcticament cap dels llibres de Coetzee o Coetzee o com li vulguem dir.
i segurament respondre-la seria contradir aquesta proposta de joc, fins i tot des dels estudis culturals, no? Buscar una mena d'autoritat, de sentit, que potser no hi és. Hi havia una altra idea.
Però no en diria pas joc, eh? Tot i que, evidentment,
no, joc en el sentit de reescriptura a postmoderna, amb la consciència d'intertext, en un moment que s'està precisament parlant molt d'intertextualitat.
És que crec que no és gens postmodern. Crec que sí, de cas té a veure amb el Quixot, no amb el postmodernisme.
El Quixot, alguns el reivindiquen com el primer llibre postmodern.
No, sí, però vull dir que és una cosa, que és una altra cosa. Jo crec que en el Foy apareixen almenys dos temes que són també, travessen tota l'obra. Un, que és com algú pren la paraula. Això és una cosa que és molt, molt, molt important en tots els seus llibres, que és aquest moment en què un silenci es trenca perquè algú pren la paraula. No saps a qui la dirigeix. Aquí sí que ho saps, perquè aquí és ben bé un personatge que parla amb el seu autor, en realitat. Bueno, inicialment és una dona que ha acompanyat el Robinson durant un any, que ha estat nàufraga com ell en aquella illa i que ha hagut de conviure-hi durant un any, que quan arriba a Anglaterra, doncs, d'alguna manera per guanyar-se la vida, se'n va buscar un escriptor que escrigui les seves peripècies. És així, és a dir, que la primera aparició de l'autor és aquell home que encarna als ulls dels altres la possibilitat de fer-te ric amb les teves desgràcies, que també déu-n'hi-do. I aleshores té una primera part en què ella, doncs, va explicant la seva peripècia a l'autor encarregat d'escriure-la. Després té una segona part en què aquesta mateixa dona escriu cartes a l'autor que ha desaparegut del mapa. I la tercera part ja és ella que pren la paraula molt directament i que s'inventa l'autor. És a dir, és tota aquesta inversió de com un personatge, com algú que s'ha de convertir en personatge de la novel·la d'un altre, acaba sent l'autor d'aquell altre que l'ha d'escriure. I és tot un joc de miralls, perquè em sembla que, dit així, sí que penses en un joc literari, però en realitat té molt a veure amb com els humans interfereixen els uns en els altres, perquè d'altra banda aquella dona, la manera com la construeix és molt divertida, perquè és una dona plena d'iniciativa, que cada vegada que pren iniciativa causa una desgràcia. És això, en suma, aquesta dona, que decideix que el Robinson no s'ha de quedar a la Sevilla, que l'ha de salvar, i salvant-lo el posa en un barco o mort. Que divendres no es pot quedar sol en aquella illa tampoc, és a dir, ella vol que no s'hi quedi ningú a l'illa i els treu tots d'allà i amb mala hora se li acut, i aleshores la vas veient, en el fons és una dona que no para de ficar la pota, i és graciós perquè realment és un personatge que jo tinc la sensació que ell devia riure força inventant-se la
Susan
Barton, exactament.
No sé si reia, tu creus? Sí.
Això me l'imagino rient tant com la Rodoreda amb les seves desgràcies,
clar,
saps? Jo, aquesta sensació.
Això és una cosa, com que molt sovint se'l compara amb Kafka, i jo no tinc cap dubte que Kafka al darrere hi ha una persona que riu quan, o que com a mínim es diverteix molt. I això no sempre ho tinc clar amb el Coetzee.
En aquest diria jo.
En aquest diries, sí, concretament. Sí. Hi ha una cosa, i és que, reprenem una mica el que deia abans el Gonzalo, hi ha llibres alegòrics. Hi ha llibres que es tornen alegòrics, que és molt diferent. I llavors, jo crec que ell comença amb els bàrbars fent llibres voluntàriament alegòrics i després, d'alguna manera, se li imposen una sèrie de temes o de qüestions que a ell li interessen i que converteixen inevitablement aquests llibres en alegòrics, si tu vols. Però, més aviat et diria que ell a vegades fa l'esforç perquè no ho siguin tant, diguem-ne. I això és el que per mi té de sorprenent, aquesta cosa de no saber per on l'agafes, i que a vegades tinc la sensació, llegint-lo, que improvisa, que és una cosa que em posa, com a escriptor em posa una mica nerviós, t'he de dir, que m'agrada, i al mateix temps penso, això no ho ha calculat, això li ha sortit, i té la sort que li surt molt bé, i que és una cosa que no sé si Gonzalo, que tu també que escrius, no sé si ho has plantejat, de vegades la sensació que aquest doll narratiu que ell engega i que el porta, a vegades el porta a llocs on ell no s'espera, i d'altres, i que són solucions brillantíssimes. Per exemple, a Desgràcia, la solució que el Larry acabi matant gossos, donant-los aquella mena d'extremunció, això és una condemna i és una expiació que jo no sé si ell l'ha pogut calcular abans, però en canvi és felicíssima. I d'alguna manera, fent això, converteix el llibre en una certa alegoria, també, no?
Sí, per mi, això que deies, per mi els millors llibres d'ells són aquests on el joc alegòric no és previ.
Exacte.
És cert que no és un joc, on la distribució, diguem, de pesos realistes i alegòrics no és la mateixa. Realment és un autor que els dos o tres llibres que per mi són més importants està canviant constantment. A l'edat de ferro i desgràcia no paren de passar coses que van alterant una mica. També hi ha altres llibres més, pel meu entendre, més fluixos, com L'home lent, que comença amb aquell accident i que també veus des de fora com és, en principi és una història de, bueno, de com l'enfermetat va bimbant a un personatge i és, també va canviant molt les coses que va fent, és a dir, no es deté, però sempre trobes una novel·la que et nega això, perquè ara recordava una de les primeres, que és la segona, que és una, no recordo com es titula, que és una dona que està tancada en una casa, és una novel·la totalment estàtica. Però sí que és cert, les novel·les històriques, per dir-ho així, hi ha un... allò alegòric apareix i desapareix, precisament perquè no, pròpiament no és una alegoria, perquè no tens un còdic per traduir-ho.
Clar.
In the Heart of the Country?
Aquest, sí.
Després hi ha un altre element que jo crec que deu ser, bueno, és important, que és el paisatge, i que és com el paisatge, i això té a veure també amb el seu allunyament personal de Sud-àfrica, no? Com aquest paisatge, que és la infantesa en el fons, que ho explica molt bé en el d'això, en el primer llibre aquest de Memòries, va recuperant-se i va sortint, i com aquest paisatge determina la manera de ser dels personatges. Hi ha algun lloc on ell explica que de fet veu el paisatge o veu el territori en termes estrictament de possessió. Aquest és el meu paisatge. Però ell és molt conscient que a Sud-àfrica aquell no és el seu paisatge, és un paisatge manllevat, és un paisatge d'una altra gent. I per tant, tot el que escriu en aquest, sobretot pensant en Michael K., és la intenció de apropiar-se del paisatge a través dels altres, no? A través de la mirada d'aquest noi que es vol quedar sol, i que en molts moments jo penso, quan el llegia, em feia pensar en el Fou, o més concretament en la voluntat del Robinson aquest, de la persona que accepta estar sola i que d'allò em fa una manera de viure, no? I que aquesta creació que significa quedar-te en un paisatge on no hi ha res i on tu, des del zero, des del no res, crees alguna cosa, crees la vida, no? Plantes hortalisses, et fas una casa i comences una vida on esperes que ningú, d'alguna manera, ningú t'interrompi, diguem-ne. Només que allà, evidentment, a Robinson l'interrompen, i a Michael K., o Michael K., que deia la Dolors Udina, que m'ha fet pensar, penso, doncs potser sí, igual és el mateix, no?
A Robin, sí, en el Fou, això és una cosa que és molt present i molt, molt, molt important, la relació que estableix aquest seu Robinson amb el lloc on viu, i que no, en realitat, te'n recordes, no hi arriba a plantar. Va fent marges, va fent bancals, perquè no hi pot plantar res, perquè no té ni llavors. Però pensa, jo ho preparo i algú vindrà, i això té a veure amb el que dèieu abans, aquesta idea que hi ha d'haver una posteritat, i al mateix temps la posteritat és tot el problema, perquè això, perquè la relació filial, perquè la transmissió, perquè la relació d'una persona amb una altra no és la que se suposa que hauria de ser. I és curiós, perquè al capdavall és veritat que de la lectura dels llibres de Kutzey en surts amb la clara sensació que la teva espècie està malalta, és una cosa que és permanent als seus llibres, i observa aquesta malaltia i observa tots els estats d'aquesta malaltia i també les remissions d'aquesta malaltia, perquè hi són. I jo no em pregunto si hi ha gaires autors que hagin fet aquest treball de manera tan sistemàtica, la veritat, perquè és ben bé això.
Ara em fas pensar, recupero una frase que escriu la senyora Cullen a l'Edat de Ferro, que diu: per què he de ser millor que la meva època? Per què m'he de sentir culpable? Vull bramar contra els homes que han creat aquesta època. Els vull acusar de malbaratar la meva vida. El poder és poder, el poder és invasor i envaeix la vida. No? I és, bueno, aquesta sensació que tu explicaves. No?
I que al mateix temps actuar significa que de totes maneres acabaràs assolint una posició de poder. Per pobre que sigui, és el cas d'aquesta dona amb l'home que acull, és el cas de la Susan Barton amb els dos desgraciats que acaba ella volent protegir. És a dir, aquesta protecció acaba convertint-se en una forma d'usurpació, el que deia, és una relació de propietat, també, com si no hi hagués manera d'evitar una relació de possessió amb les coses i amb la gent. És, com si no... Finalment, aquesta cosa que dèieu del trepig lleuger del seu estil entra en contradicció completa amb qualsevol iniciativa que prengui un ésser humà en aquest món, que tens la sensació que fatalment se li escapa de les mans.
Bé, avui hem intentat que no se'ns escapés a les mans, malgrat les dificultats fins i tot d'una obra refractària a la sinopsi, com deia el Gonzalo, impossible d'escriure i de resumir la Cuzzi.
Per cert, si voleu, això és, ho volia explicar abans i després ens anem a cap a una altra banda. Resulta que quan el Cuzzi va marxar de Sud-àfrica, es va vendre la casa que tenia, el pis que tenia, se'l va vendre molts anys després, i quan van entrar a casa seva van trobar una capsa amb material fotogràfic. Ell, de jove, d'adolescent, era un fotògraf que anava tot el dia amb la càmera. I aquestes fotos ell les havia deixat enrere, ja no li interessaven, i aquestes fotos després es van recuperar i s'han fet algunes exposicions, les pots buscar per internet, diguem-ne. És molt interessant veure què mirava ell, què era el que fotografiava ell quan tenia 15 i 16 anys, perquè molt sovint són els paisatges que surten en les novel·les.
Doncs els buscarem, aquests sí, perquè existeixen. El que no existeix, malgrat que en algun moment es va pensar que sí, és la casa Bellpuig, que cita en un text també que es diu Una casa a Espanya.
Ah, sí, sí.
No? Un text, un dia on vam fer un Ciutat Maragda sobre, si recordeu, les cases com espais literaris, doncs és un text preciós sobre la idea de la casa i tot plegat, però ambientat a l'Urgell, zona que ell ha freqüentat, però en tot cas, fins i tot l'alcalde va repartir fotografies a tots els habitants. Si veieu aquest home, i una casa per aquí, aviseu-me, perquè és un premi Nobel de literatura, i no, i va resultar que Bellpuig, doncs, hi ha passat algunes temporades però sense cap propietat coneguda, si més no té una hipoteca allà a l'Urgell. En tot cas, gràcies per compartir avui la sessió i per obrir tantes pistes i tantes claus a lectura d'aquest Cuzzi inassumible, però interessantíssim. Per tant, Gonzalo Torné, gràcies com sempre.
A vosaltres.
I fins la propera, Maria Boigas, Jordi Puntí, que vagi molt bé.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I rebem, com sempre, el Lluís. Lluís, com estàs?
Estic molt bé, gràcies.
Amb aquest aire tan agradable del juliol i tan refrescant. L'altre dia ens vas fer, precisament per refrescar-nos, viatjar fins a una illa meravellosa, Fuente Brava, illa imaginària, però balear, i molt més important que Mallorca, Menorca, és evident, i que Formentera. I avui on anem?
Ens quedem al Mediterrani i ens quedem en un territori imaginari, també de la mà d'un autor no català, que d'això es tracta, però no és una illa, és una península.
Mm-hmm.
Els mapes, no sé per quin raó, tampoc no ensenyen Trifema.
Estan mal fets, els mapes.
Sí, cal revisar-los. Trifema és una península, és a dir, els Pirineus no s'acaben al Cap de Creus.
Mm-hmm.
Això és un error molt comú, que s'acabin allà, però no. De fet, continuen en una mena de península que va cap a direcció a les Illes. No sé ben bé on s'atura, no conec exactament l'extensió d'aquesta península, però és un reialme independent, amb un rei que es diu, en tot cas, a començament del segle XX, quan es va escriure aquesta novel·la, era el rei Pausola primer que regnava. És una novel·la d'un autor francès que es diu Pierre Louis,
mm-hmm.
Les aventures del rei Pausola del 1901. Pierre-Louis era un autor molt consagrat que tenia una part de la seva obra bastant dissimulada. Una part d'aquesta obra va ser publicada després de la seva mort, que era clarament pornogràfica, amb uns textos extremadament explícits, però, curiosament, amb sentit de l'humor. És difícil barrejar bé pornografia i sentit de l'humor.
Sí.
Demana un talent específic i ell se'n sortia bastant bé. Bastantes d'aquestes obres són disponibles o eren disponibles en català a la difunta col·lecció La Marana, de La Magrana.
Sí, tant i tant.
Per tant, aquesta novel·la no hi ha pornografia, hi ha una mica un deix eròtic així passant, perquè no era, feia part de la seva idiosincràsia. De què va aquesta novel·la? És la vida d'un rei, que es diu doncs Pausola, és un rei gandul, golafre, bevedor, raonablement obsès sexual, però sobretot és un rei bondadós, ingenu i que creu que la humanitat és feta de gent honrada, disposada sempre a fer el bé. I això, clar, és perjudicial per un rei pensar que aquestes coses, sembla, en tot cas. Però vaja, s'ho passa prou bé. La península aquesta, diu l'autor, és poblada de catalans i de llengua d'oceans, és a dir, d'occitans. No diuen en quina llengua parlen explícitament, probablement deuen parlar francès, perquè per part d'un francès és complicat imaginar que algú no parli francès. Si crees un món, un territori imaginari, d'entrada tendiràs a pensar que tothom parla francès.
Sí, sí.
És una cosa que se'ls ha de perdonar, perquè fa molts segles que pensen així. Però vaja, és en tot cas un territori bastant paradisiac. Potser per això no es coneix prou, potser per això roman amagat, es diu que per viure feliç cal viure amagat, no sé si és veritat. Tenia un corpus de llei molt important que es va fer al curs dels segles amb un títol genèric que era Llibre de Costums, però de mica en mica els reis successius, al contrari del que se sol fer habitualment, van simplificar les lleis, reduir el nombre d'articles, fins a arribar al començament del segle XX a fer que només hi hagi dos articles. I acabarem aquests dos articles, perquè crec que és, si poguessin imparar tot arreu seria meravellós. Article 1. No perjudiquis el teu veí. Article 2. Tret d'això, fes el que et sembli bé.
Serà ideal per col·locar a la pròxima reunió de l'escala, no? Directament, no perjudiquis el teu veí. Però efectivament, la ingenuïtat d'un monarca que és capaç de pensar que l'ésser humà és bondadós, doncs, és compartida i compartible, sobretot, en un reialme, com tu bé deies, prou amagat com per ser feliç, no?
Sí, 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 la felicitat a vegades té aquestes coses, que necessita ser amagada, diuen.
Trifèm, es diu el jardí edènic aquest que ens has...
Trifèm,
sí, perfecte.
Doncs. Que sembla venir del grec, però tampoc no explica l'etimologia.
Perfecte. En tot cas, moltíssimes gràcies per descobrir-nos novament una altra geografia on ens vindria molt de gust d'anir a vacances, o potser passar-hi una temporada aquí, caram. I aviam el pròxim dia on anem. Gràcies, Joan Lluís.
Fins aviat.
Que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui en clau sud-africana amb un dels himnes que canta el cor de Ciutat del Cap. Amb vosaltres, Dolors Genol a la producció, Enric Vidal al control tècnic i qui us parla, David Guzmán. Cape Town Youth Choir, això es diu Ukutula.